Cada dia, Toni Guerrero ens porta al magazín de proximitat. La vida sona, és cultura, és gastronomia, és música, és actualitat. Un contacte directe amb entitats, comerç i petites i mitjanes empreses de Catalunya. Des de les 11 del matí a les 2 de la tarda. La vida sona amb Toni Guerrero.
Aquests són els nostres patrocinadors.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
¿Problemas con el alcohol? Quizá podemos ayudarte. Alcohólicos Anónimos. Teléfono 93-317-7777.
Durant aquests dies és important seguir els següents consells que us poden ajudar a fer el confinament més agradable. Manteniu una actitud positiva i dediqueu temps a algun hobby o afició. Activeu-vos i trenqueu amb el sedentarisme. Seguiu una alimentació saludable. Aprofiteu la tecnologia, però feu-ne un ús responsable. I si a casa hi ha infants, procureu que mantinguin un horari i una rutina diària. I afavoriu el joc actiu sempre que sigui possible. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Queda't a casa. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
És l'hora d'un bon entrepà, acompanyat pel millor cafè. Cafès Caracas, a l'amor pel cafè. No deixis de provar i gaudir del pa i la brioixeria, que podràs degustar a les botigues de Cafè Caracas. Cafès Caracas, a l'amor pel cafè. Missatge del doctor Gaspar Alomar Serrallac. La medicina del present i el futur marcada per el coronavirus. Entra al metgetruca.cat. El doctor Alomar i tot el seu equip de seguida parlaran amb tu. Aquesta és una nova guia a la ciutadania per poder contactar i parlar de seguida amb un metge. Recorda, al metgetruca.cat.
Tia, si no em contestes, penjaré unes fotos teves que fliparàs.
Si comparteixes contingut sexual sense consentiment,
és violència.
Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Marinador, qué guay.
Tú eliges. Ofertas para todos los presupuestos. Infórmate en tu agencia en el 964-72-72-70 o marinador.com.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
La vida sona amb Toni Guerrero.
Doncs senyores i senyors, en aquest moment, dimarts 28 d'abril de l'any 2020, la vida sona, però ara la vida sona des de casa, és a dir, la vida sona en directe, perquè naturalment seguim confinats. Els parla el vostre amic Toni Guerrero, fins les 2 de la tarda. Recordo també, bueno, fins les 2 de la tarda podeu escoltar el programa ara, naturalment, en directe, però també a partir de les 3 del matí ho podeu escoltar a través del TDT de la televisió, que també ara en aquest moment, a través del TDT de les televisions a tot Catalunya, està sonant Cultura FM i La Vida Sona. I també avui una salutació especial, abans que res, com sempre, us farà el vostre amic Toni Guerrero. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, i bona tarda també a tots els oients que s'escolten i cada dia més a través d'internet. Per tant, pot ser arrel de tot el país, pot ser arrel del món, en molts llocs, perquè inclús des de Sud-amèrica, per posar algun exemple, són molts els oients que escolten La Vida Sona i que l'estan escoltant perquè surt des d'aquí, des de Cultura FM i, naturalment, des de Catalunya. La Vida Sona, repeteixo, dimarts, dia 28 d'abril. Doncs anem a començar amb música, perquè La Vida Sona sona la música, també, no? I amb quina cançó comencem? Estic totalment convençut que us agradarà molt.
Una canción me recuerda aquel ayer, cuando se marchó en silencio un atardecer. Se fue con su canto triste a otro lugar. Dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta al alba. Viejas melancolías, cosas del alma, llegan con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a verla, vuela a su casa, ¿dónde va que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde va que mi vida se apaga si junto a mí no está? Si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada, para quererla. Se fue con su canto triste a otro lugar. Dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta al alba. Viejas melancolías, cosas del alma, llegan con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a verla, vuela su casa, ¿dónde va que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde va que mi vida se apaga si junto a mí no está? Si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada, para quererla.
Doncs quina cançó del Julio Iglesias. En aquests moments passen ja 9 minuts de les 12 del migdia d'aquest dimarts, dia 28 d'abril de l'any 2020. Però, atenció, poder, en aquests moments també, i això serà el proper diumenge, dia 4 de maig, ens estan escoltant, en aquest moment, repeteixo, però el diumenge, molts oients. I això voldrà dir que, com tots esteu assabentats, els diumenges, des de les 9 del matí fins a la 1 de la tarda, podeu escoltar la selecció que fa el nostre estimat e imprescindible Aleix Aleri per tots vosaltres amb un programa especial, repeteixo, del cap de setmana. Però ara, en aquests moments, suposo que l'Àngel Terrenal, quan dic Àngel Terrenal, ja veig que tots esteu assabentats que es tracta del nostre benvolgut Xavier Camarros. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, Toni, bona tarda a tothom. Aquí estem, encara confinats a casa, esperem que per poc temps ja.
Xavi, aquest dematí quan t'has aixecat, no sé si ha sortit a la finestra, has obert la finestra, o ha sortit al balcó, sí. Què és el primer que has pensat aquest dimarts, Xavi?
Bueno, jo estic pensant... aquí jo tinc la sort de que veig el balcó i veig els arbres, i quasi si veig la llum veig la platja, però com cada dia estic en contacte amb persones que estan patint molt, he pensat que a veure si alguna vegada doncs, comencem a que hi hagi menys morts de debò i que les persones segueixin de patir, perquè està sent una mica dur per moltes persones en concret que estan perdent els seus éssers estimats i per molts avis que estan marxant. I aquest és el primer pensament d'avui, no? Que sigui un dia, aviam, si tornen a baixar les morts, i així doncs, podem ja dedicar-nos a cadascú a altres coses diferents. Sí.
Aquests dies que estem passant tots plegats, Xavi, tenim molta feina a Vida Significativa?
Sí, clar, la ONG, a Vida Significativa, tenim molta feina perquè estem acompanyant a moltes persones que estan soles, també amb un estil de vida molt, molt complex, a moltes persones que tenen drames a casa, de persones que tenen companys a casa que no estan bé i que a vegades fan tastades. I estem també portant moltes mascaretes a molts llocs. Estem repartint mascaretes perquè tenim a la ONG persones que estan aconseguint. Van fer intermediaris aquesta setmana perquè a l'Ajuntament de Masnou comprés 20.000 a preu de cost. I la veritat és que se'ns estem movent molt i comencem a tenir un gran volum de persones que necessiten aliments bàsics, perquè aquesta crisi s'emportarà a moltes famílies que abans no tenien problemes, tindran problemes de menjar, de les necessitats bàsiques. I això és el que estem fent, no? Intentar recollir també fons i per comprar tots aquests aliments. Nosaltres tenim un projecte que és la compra d'aliments frescos, que crec que ara més que mai seran imprescindibles perquè les persones puguin menjar d'una manera més sana i més equilibrada. Molta feina, sí, malauradament tenim molta feina a Vida Significativa. Sí, sí.
Doncs has parlat dels molts morts. Desgraciadament, és una tragèdia. I ara vull doncs, enviar la meva salutació i el meu condol, si m'ho permet, Xavi, a la família del Michael Robinson, que tu el deuràs conèixer, com tots els oients, es va donar a conèixer al Partidazo, un gran professional, un gran periodista, i a més es va fincar fa molts anys a Espanya i es trobava molt a gust al nostre país. El Michael Robinson també ha mort a conseqüència del coronavirus. Per tant, repeteixo, tota la seva família, el meu condol. Vaig tindre també el plaer de treballar amb ell i de ser amic d'ell. Descansi en pau, Michael Robinson. Javi, ens apropem al fi del confinament. M'has escoltat?
Sí, sí.
Ah, sí, sí, jo. Endavant, endavant.
Sí, sí, ens apropem a la fi. Ja l'altre dia van sortir els nens, les nenes, i és el primer pas. I la veritat és que sí, hem de tenir molta consciència també entre tots, perquè bueno, a vegades fem actes que, com per exemple diumenge, va sortir moltíssima gent una mica a la babalà i hem de ser una mica més conscients, perquè jo entenc que molts sanitaris, molta gent que està treballant moltes hores, que s'està deixant la pell, quan va veure les imatges, doncs van posar el crit al cel i tenien una certa part de raó, no? O sigui, és com... hem de fer una mica bé entre tots, tot el que puguem, i sobretot preguntant-se, tampoc hem d'estar pendents del que fan els altres, i sempre la pregunta que podem fer és com ho puc fer jo, no? Què puc fer jo per fer-ho el millor possible i per contribuir a aquest final, no? Aquesta tornada a la normalitat entre moltes cometes, perquè segurament ja no res tornarà a ser igual, què puc fer per mantenir doncs, molta calma, molta tranquil·litat i poder tenir un confinament molt tranquil i que s'emporti les menys víctimes possibles també, perquè sempre hi haurà, serà el confinament, però em sembla que anirem, serà llarg, no serà un confinament d'avui per demà, que avui i demà s'acabarà tot, sinó que té pinta de que això trigarà uns mesos encara a fer mal i moltes persones cauran, sí, sí.
La sortida dels nens, que s'ha parlat i es parlarà molt, però s'ha parlat molt els dos darrers dies, ha estat el primer pas, Xavi. Com ho has vist tu?
Jo ho he vist bé, suposo que és un sentiment, bueno, un sentiment encontrat, no? Perquè, o sigui, d'una banda, doncs és lògic que hi hagués aquesta eufòria, moltes persones volguessin sortir doncs, i estiguessin molt més estona d'una hora i, bueno, i omplíssim els carrers, les places i fins i tot les platges aquí al Maresme. I d'una altra banda és això que et deia, no? Moltes persones que han estat treballant doncs, tantes hores doncs, no els hi ha fet massa gràcia. Bueno, és normal, però també jo insisteixo, eh? És com hi ha masses persones que només estan pendents del que fan les altres, i aquest no és un bon camí. Aquí hi ha hagut denúncies i la gent denunciava que si aquest, que si l'altre, que si no sé què. Jo crec que és més important centrar-nos en un mateix, perquè jo el que fan els altres no ho puc ni no puc entrar, o sigui, no, per molt que jo digui, cadascú farà la seva, i hem de procurar això, sí, tenir que tots tinguem més, un grau més d'humilitat, i que mirem els altres, però l'única pregunta que podem fer és què puc fer jo, no? Torno a insistir, no? Que cadascú faci el que pugui, el que cregui, però sí, la veritat és que ha sigut el diumenge va ser un dia una mica estrany, perquè per un moment semblava que la normalitat havia tornat, però llavors venien tot el personal sanitari i et deia que estàvem fent, no? Sí, són sentiments encontratrobats i... Bueno, i esperem que tot vagi amb més calma i amb més tranquil·litat per bé de tothom, sí.
Creus que hi haurà realment... Bueno, aquesta és una pregunta d'aquelles rares que a vegades fem els periodistes, les preguntes del millón, però tu creus que hi haurà realment un canvi de manera de viure de la societat en general?
Tant de bo hi hagi un canvi real. De moment hi ha moltes paraules i això està bé, hi ha debats... Alguns països estan havent debats molt interessants, fins i tot dels polítics, i està molt bé escoltar-los i entrar en aquest debat, no? Tant de bo, jo m'encantaria que parléssim menys del PIB, del creixement econòmic i de l'economia com a primer valor, i parléssim molt més de felicitat humana, de com podem ser millors persones, de com podem tenir més compromís social amb les persones que ens envolta, i que hi hagi canvis reals. Jo crec que és un moment fantàstic per adonar-se de que no estàvem fent bé les coses massa bé, de que el planeta fins i tot reunem de que estava patint la nostra inconsciència. I jo crec que hem de parlar d'altres coses. Hem de parlar, doncs, per exemple, de què fem amb la vivenda, no? Que tenim aquí, per exemple, aquí a Barcelona o a Catalunya, tenim una bogeria de preus amb una vivenda. I jo crec que també podríem plantejar-nos a regular-la, no? Perquè, si no, hi ha edificis sencers que compren aquestes grans multinacionals especulant i les persones, pràcticament, és que no poden pagar el lloguer o no poden pagar a comprar o adquirir una vivenda, no? Hi ha molts exemples com aquest tipus que jo crec que ens hem de posar. I el model que teníem, està clar que no funcionava, perquè deixava fora moltíssimes persones. Hi ha moltes desigualtats a les nostres ciutats, i molta gent amb un buit existencial. Jo parlo amb molts nens i molts joves, i ja abans de la crisi, ja, bueno, però això, aquesta de viure té poc sentit, i aquesta és una oportunitat. Jo crec que l'hem d'entendre com a tal, i posar-nos mans a l'obra com a mínim a nivell personal per fer grans canvis, segurament aprendre a viure amb menys coses materials, i aprendre a viure amb moltes més coses des del cor, des de l'estimació, des d'aquestes paraules que sempre diem, que semblen molt cursis a vegades, però escolta'm, jo crec que hem de viure molt més des de l'amor, des de la tendresa, des de mirar-nos i que no des d'un punt de vista econòmic. És evident que tots hem de menjar i hem de tenir recursos, però potser ens hem de conformar d'una altra manera i, no ho sé, també dedicar més hores. El tema de la feina acaba sent també important. Potser no hem de treballar tantes hores, no? I estar més amb les famílies, sí.
Ara, doncs, per finalitzar, Xavi, la pregunta que et faig i que m'agrada fer-la moltes vegades i que té relació amb el teu entorn, el teu entorn naturalment social, el teu entorn professional, etc etc. L'anomenat tercer món, Javi, et faig aquesta pregunta, eh? La crisi portarà encara més problemes?
Sí, sens dubte. La crisi portarà molts més problemes al tercer món i de moment estem salvant, que no sé si serà per sempre, estem salvant el primer moment perquè no hi ha la crisi del coronavirus no ha arribat en profunditat als països anomenats al tercer món i tant de bo no arribi perquè els que hem estat sobretot per Àfrica i coneixem que hi ha hospitals que no tenen aigua, que no tenen aigua potable, que no tenen medicines i que no hi ha i que no tenen ni llum, doncs com arribi el coronavirus a segons quins països i a segons quins jocs, el drama serà increïble. I tant de bo esperin que no arribi. Però sí que és cert, la nostra manera de ser, de moment, tan mirant-se a nosaltres, doncs farà que mirem encara menys a aquests països. I aquests països ja està passant, que hi ha països com Sudan que s'estan morint de gana més que mai. I això serà la tònica. Per això una mica, ostres, aquest canvi que dèiem abans, no? Aquest canvi de paradigma, jo crec que hem d'entendre... doncs que no podem permetre que tot arreu, no? Que les nostres ciutats o fora o lluny passin aquestes barbaritats, no? Jo crec que hem de connectar molt més amb el nostre cor per no permetre. Perquè, al final, jo crec que totes les vides són iguals. O sigui, jo no crec que una vida tingui més importància a casa nostra que a un altre país o a un altre continent. Per mi totes les vides tenen el mateix valor. I, per tant, quan veig aquestes imatges i recordo, no?, tots aquests moments que jo he estat per tants països on la pobresa, la desnutrició està a l'ordre del dia, fins i tot les guerres, jo crec que és un canvi que hem de començar proposant-ho de veritat i no només amb bones paraules i amb bones intencions.
Javi, intenta, no, si no pots fer-ho ara en directe, aviam si tens possibilitats d'escoltar la carta de l'entrevista que faré ara dintre de pocs minuts, després d'escoltar una cançó que ens té preparada l'Aleix Alari, amb la Cristina Cortés, és una escritora. Fixa't tu quin títol del llibre, Cuando si aniré en una tripa y si nací. Bueno, tot això comprendràs tu de seguida que aborda el trauma quan abandonen amb algú, no?, a la seva infància i, naturalment, moltes coses més. Però, si pots, escolta-la, perquè algun dia podrem parlar també dels nens no abandonats, sinó també adoptats. Perfecte. Ja, estimat, com poden contactar amb tu els milers i milers d'oients que ens estan escoltant a través de Cultura FM i La Vida Sona? Què poden fer?
Mira, poden entrar a les dues pàgines web. Jo recomano les dues pàgines web. Una és la personal, que és xaviercaparros.com, i l'altra és, diguem, la de la ONG, que és vidasignificativa.org. Allà, si ens envien un correu, doncs des d'una o de l'altra, doncs ens posarem en contacte, farem feina. I si coneixeu algú que ho estigui passant malament i que no tingui accés a ajudes o que no tingui aliments, també ens ho feu arribar perquè li donarem un cop de mà amb la màxima rapidesa possible. Les dues webs són igual de bones.
Doncs ho repeteixo, sisplau, perquè moltes senyores, senyors que ens estan escoltant, no han tingut temps de prendre bona nota del contacte que sempre serà fantàstic, meravellós, amb el Xavi Caparrós. M'ho repeteixes?
Sí, tant, Toni. xaviercaparrós.com, tot junt, xaviercaparrós.com, i la ONG és vidasignificativa.org. Allà ens trobeu.
Escolta, no m'esperava mai, ja fa temps que ens vam conèixer, que ens han fet molt amics, no?
Sí, tant.
Però, clar, jo sóc creient, com tu saps, i molt creient, no? Però, clar, que jo tindria com a amic un àngel terrenal, això, de veritat, que ha sigut això i moltes coses més, Javi. Ha sigut meravellós, una forta abraçada i fins al proper dimarts.
Una abraçada d'àngel, una abraçada d'àngel, una abraçada molt gran.
Trec el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Oh. I el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Parem a una pensió, els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, dius, al segon pis. Després recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara tot anirà bé. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé.
Doncs ara, en aquest moment, ja són les 12:28 minuts d'aquest dimarts, dia 28 d'abril de l'any 2020. Fa uns minutets, a la vida sona, us hi ha assabentat i donat la notícia de que havia mort un gran home. Sempre es diu això, però en aquest cas estic convençut del que estic dient, no? Un bon periodista i moltes coses més que ens havia deixat el Mark Robinson. I per aquest motiu, quin equip tinc? Senyores i senyors, quin equip tinc? És que és una sort i és un ajut tan magnífic, tant com si estic fent ràdio o estic fent televisió, tinc el millor equip del món. Josep Pons, bona tarda.
Molt bona tarda, estimat Toni. Magnífica tarda passada aquesta malograda pèrdua. Bueno, el senyor Toni Guerrero és el millor coach, el millor entrenador, i normalment sempre coincideix que sap triar uns equips que s'ajustin a la professionalitat, a la il·lusió, a la passió que es té que demostrar per fer qualsevol activitat a la vida. Sigui personal o professional, ens entreguem al 100%, com ho feia Michael Robinson. I, sincerament, és una pèrdua absolutament lamentable. Jo he tingut l'honor i la sort de fer programes amb ell, dos cadenes de ràdio a nivell de debat esportiu. Tot un senyor, una gran persona, És curiós que sense ser periodista, o sigui, anar a la universitat i tindre el títol, ni dominar el castellà, l'expressió, per mi era el millor. El millor com a concepte d'idea, com a forma de realitzar els documentals, de presentar-los, d'analitzar aspectes inèdits del món de la vida i de l'esport com ningú, repeteixo, tots els seus documentals són d'obligada lectura, anàlisi, reflexió i disfrutar. Ara veiem, per exemple, els de Michael Jordan, i no es poden comparar en absolut, ni per estructura ni per realització, a pesar de que els americans en saben molt, no? Michael Robinson, sobretot aquest home de Liverpool que va jugar amb l'Osasuna, era una persona noble, generosa, alegre, oberta i objectiva. No era fàcil, no se li veia el tic de l'etiqueta, de la tendència, de l'anàlisi parcial. En absolut, en tot moment, ell deia el que creia realment, de forma objectiva i absolutament exemplar. Sense dubte, un home que, bueno, pues ens deixa un buit insubstituïble, jo no veig ni conec a ningú al seu nivell, i la bona notícia, estimat Toni, la magnífica notícia, com va passar recentment amb un altre personatge, és que ha mort sense patir. Algú que és molt important. Costa molt aquest país parlar de la mort. Jo crec que hauríem de parlar més de la mort. Ell tenia una frase que deia moriré però no en vida, o sigui, sense patir. Estaré al peu del canó, com ha estat fins l'últim moment, treballant, somrient, sent feliç. I a partir d'aquí ha dit, si tinc que entrar en una línia de regressió, de patiment, de no poder fer el que m'agrada, doncs francament vull viure la vida i anar-me'n amb un bon record. I així ha sigut. I això és una cosa que penso que val la pena ressaltar-la, val la pena comentar-la, perquè és un tema tabú i, en canvi, coneixem diversos casos que han actuat d'aquesta manera que ens sembla absolutament respectable i que s'hauria de recolzar molt menys, sempre de forma voluntària, per suposat, i tenint tots els cabals perfectament, eh? O sigui, no esperar a que una persona pues, ja sigui molt gran, tingui Alzheimer i la seva capacitat de decidir el més convenient estigui condicionada per una merma de facultats. Aquesta és la lectura bona de Michael Robinson, que ell s'ha anat feliç fins l'últim moment, va fer el Betis Madrid, abans va enviar un WhatsApp amb el Dini dient ui, que estic malament, com a broma, diu, oi que si estic malament amb el Maldini, amb el Julio Maldonado, que em sembla, tinc la convicció de que l'Atlètic de Madrid ha guanyat el camp del Liverpool. Diu, estic malament, tinc febre. Pues no, era veritat. Fixa't quin sentit de l'humor tan admirable fins l'últim moment. Admirable, repeteixo, Michael Robinson no es pot substituir. I amb aquest sí que ho dic al 100% de convicció.
Doncs que descansi en pau. Ara, Josep, bueno, a la Llei Salari ja el coneixes, el nostre benvolgut tècnic, realitzador, sí,
gran
coordinador.
Tècnic.
Ara li, és que li estic sempre, com que estem així en directe, jo estic contra casa i ell a l'estudi, però ell ho farà de seguida. Ara jo crec, Josep, que podríem posar aquella cançó també d'un gran amic nostre, l'Alberto Cortés,
sí.
Quan un amigo se va. Et sembla la veu correcta per escoltar-la ara?
A mi em sembla
i dedicar-li
una encertadíssima decisió, Toni.
Doncs aquesta decisió segur que l'Aleix ja ho deu estar buscant i si no, si tinguessis algun problema, Aleix, que no el tindràs, ja la té, ja la té.
Sí.
T'imagina qui em diu ja la té i només han passat 20 segons, Josep.
Sensacional. Saps quin hagués proposat jo, estimat Toni, si em permets?
Sí.
L'himne de Liverpool, Nunca caminaràs solo. Ell va jugar amb el Liverpool.
I això serà una mica més difícil, però bueno, cuidado.
Pell de gallina.
Si l'Aleix ho troba, quan acabi la cançó...
Per l'Aleix no hi ha res difícil, estimat Toni.
Li repeteixes el títol exactament, himne...
L'himne del Liverpool, Nunca caminaràs solo.
Vale, perfecte. Doncs primer que escoltem quan un amigo se va, i després sí, l'Aleix, que jo crec que ho podrà trobar. És difícil, eh?, el que li demanem ara, però l'Aleix, per algú, és el imprescindible. Josep Pons, una forta abraçada.
Una forta abraçada, amics.
Fins demà, eh? Fins demà, Josep. Demà toca la imatge de la
demà,
setmana, eh?
Demà, demà.
Adéu-siau.
Adéu.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
La vida sona tots els dies a Cultura FM des de les 11 del matí a les 2 de la tarda.
Aquests són els nostres patrocinadors.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
Els nostres avis i àvies ens necessiten. Si vols treballar atenent a la gent gran tant en centres públics com privats, envia un correu electrònic a rrhh.covid.tsf@gencat.cat. Treballaràs protegit i rebràs formació específica contra les infeccions. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Cafès Caracas, a l'amor pel cafè. Exquisit, a totes les hores. Degusta el millor cafè. Cafè Caracas. Des dels anys 50, el referent dels bons cafès. Cafès Caracas, a la ciutat de Barcelona. Elmetgetruca.cat. Aquesta és una nova guia a la ciutadania per poder contactar i parlar de seguida amb un metge. Recorda, elmetgetruca.cat.
Saber quin és el nostre talent
ens permet potenciar-lo en el futur.
Treu partit de les teves habilitats.
Fes-les més fortes.
I arriba més de pressa
on sempre has volgut arribar.
Descobreix els 174 graus
de formació professional dual
a fp.gencat.cat
i fes un gir
al teu futur.
Programa cofinançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i pel Fons Social Europeu. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Marinador, ¡qué guay!
Tú eliges. Ofertas para todos los presupuestos. Infórmate en tu agencia en el 964-72-7270 o marinador.com.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
La vida sona. També podreu escoltar-la tots els dies d'una a tres de la matinada.
Doncs, senyores i senyors, seguim La vida sona des de casa, dimarts 28 d'abril de l'any 2020. I s'ha assabentat fa uns minutets que avui és dimarts i, per tant, toca el llibre de la setmana i que tindríem amb nosaltres a l'escriptora Cristina Cortés. Anem cap a Pamplona, em sembla que està a Pamplona. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estàs en Pamplona, querida.
Sí, estoy en Pamplona, sí.
Bueno, ¿cómo ha amanecido este martes 28 de abril para ti? ¿Cómo está Pamplona? ¿Hace frío? ¿O se nota ya bien la primavera? ¿Cómo está Pamplona, en primer lugar, climatológicamente hablando?
Pues mira, está el día un poco nublado, pero sí se nota la primavera que va llegando y ahora, con la calma que hay fuera, ¿verdad?, pues puedo escuchar el canto de los pájaros, que antes era algo que no podía hacer.
Qué cosa más maravillosa. Sí. Bueno, y socialmente, ¿cómo está Navarra?
Bueno, pues Navarra está, yo creo, como el resto del planeta, ¿no? Es decir, aislada, con ganas de ir conquistando poco a poco de nuevo el exterior. Eso es algo que se empieza a notar, que empieza como a volver la seguridad de que esta situación está comenzando a tener un mayor control y todos con la esperanza poco a poco de ir saliendo, ¿no?
¿Cuándo y dónde, Cristina Cortés, empezaron tus inquietudes literarias?
Mis inquietudes literarias, a mí leer siempre me ha gustado. Mi infancia ha estado rodeada de libros y de cuentos. Profesionalmente, digamos, empezar a escribir, pues yo soy psicóloga y en un momento dado, hace como unos 5 o 6 años, un compañero que publicaba en la editorial de Scle de Bruer me propone que escriba sobre el apego, que es un tema que me focalizo, que con el que desarrollo mi profesión como psicóloga, la relación entre los padres y los hijos, ¿no? Y ahí empieza mi primer libro, y luego lo que sí había hecho siempre en la intervención psicológica era contar cuentos a los niños con los que trabajo, y a partir de ahí sí que he publicado pues un par de cuentos.
Por lo tanto, los niños han formado parte, una parte importantísima, creo yo, dentro de tu apartado literario. Vamos a hablar de tu libro. Yo tuve la oportunidad hace algunos meses de contactar contigo, de conectar con Pamplona, de escuchar tu bonita voz, querida Cristina. Pero bueno, hoy pensé, y por ese motivo ya me puse en contacto contigo, que ya que se habla tanto de los niños y que muchas familias y muchos padres escuchan este programa, que es una gran alegría para mí. Pero Cristina, el título del libro, antes que nada, dice: cuéntame cuándo sí anidé en una tripa y sí nací. Es correcto el título, ¿no?
Así es, ese es el título, sí.
¿Esto aborda de alguna manera el trauma de abandono en la infancia temprana?
Sí. En mi labor como psicóloga trabajo con familias adoptivas y con familias acogedoras. Y siempre me ha impresionado cuando estoy con estas familias, sobre todo con los niños, el vacío que muchos experimentan, que no les llega el afecto, y luego como muchos, incluso aunque se les ha contado su historia, su origen, se preguntan, yo he estado en una tripa, ¿no? Yo he estado en una barriga dentro de una mamá, y de ahí viene el título del libro.
¿Qué supone para un niño, o una niña, claro, para los niños, haber sido abandonados?
Para mí la experiencia del abandono es una de las más difíciles de abordar, porque si el abandono se ha producido en una etapa muy temprana de bebé o en los primeros años, la experiencia que les ha faltado a estos niños, a estas niñas, es la experiencia de ser vistos, de ser mirados, de que pongan palabras a lo que viven, ¿no? Y entonces cuando quieres evocar eso, te encuentras como un vacío que se refleja en sus miradas, como una incomprensión, no saben hablar, expresarlo. Y es como algo que hay que llenar, que hay que darle contenido, que hay que darle sentido.
¿Es suficiente, Cristina, ser adoptado para superar el abandono?
No, ser adoptado o ser acogido es fundamental, porque van a tener la experiencia de poder ser cuidados y queridos, y esto es muy importante. Pero para poder superar el trauma del abandono, los padres han de entender lo que han vivido estos niños y sobre todo lo que les ha faltado, lo que no han tenido en esos primeros años, para intentar ofrecérselo, para intentar cubrir la experiencia que ha faltado, que no ha sido cubierta.
¿Por qué es tan difícil, Cristina, manejar la soledad y el abandono?
Pues esto es algo que yo llevo reflexionando muchos años, y ahora en este aislamiento también es algo al que le he dado muchas vueltas, ¿verdad? Cuando conectamos con nuestra soledad es como, o con la sensación de sentirnos abandonados, aislados, es como si no correspondiera a nuestra naturaleza. Es como si de alguna forma todos nos hemos sentido formar parte de alguien más en el útero, ¿no? Cada vez se le da más importancia a las experiencias uterinas, donde tenemos nuestro primer entorno. Y ahí, en esa primera experiencia uterina, formamos parte de nuestra madre biológica, de la historia de nuestra madre biológica. Y no somos uno, sino que somos algo indiferenciado de esa madre, ¿no? Y justo nada más nacer, esa experiencia sigue siendo la misma. Somos el reflejo de cómo somos mirados, de cómo somos percibidos. Entonces, comenzamos a asistir en la medida que formamos parte del otro.
La soledad de la protagonista y su aislamiento, Cristina, ¿tiene alguna similitud con lo que estamos viviendo?
Pues yo creo que sí, porque la soledad de nuestra protagonista yo la reflejo en un mundo acuático, de alguna forma como si estuviera sumergida en una pecera y ve el mundo a través de las burbujas y de los cristales de la pecera, ¿no? Y nosotros ahora nos hemos visto obligados, estamos obligados a ver el mundo a través de las ventanas, de las cristaleras y también de las pantallas que nos acercan al otro, ¿no? Entonces se produce como una dicotomía. Estamos en contacto con nuestra mente, pero no estamos en contacto con el cuerpo. Y esto de alguna forma es lo que ocurre también cuando se sufre un trauma temprano, que cuesta que el cuerpo responda a las sensaciones. Entonces sí que creo que hay un paralelismo entre la experiencia de alguien que ha sufrido un abandono muy temprano y lo que estamos viviendo ahora todos en este aislamiento.
Has hablado, y te estoy escuchando con mucha atención, y te están escuchando también muchísimos oyentes, ¿no? Has mencionado una barriga, una tripa, un útero. Por eso tengo esta pregunta, Cristina. Ya que has tenido, creo que, mucha experiencia, has tratado personalmente y directamente a muchas madres adoptivas, y pienso en los padres también, que nadie se piense, que algún hombre no piense ahora, no se acuerde que también somos los hombres adoptivos, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tu experiencia al tratar a una madre adoptiva y qué recuerdas de ellas?
Lo que más recuerdo cuando los niños que son adoptados han sufrido un trauma donde ha faltado mucho el afecto, es que estas madres, y estos padres también, pero en este caso las madres, ¿verdad?, sienten que el cariño que ellos están dando, el amor que están dando, no llega. Y entonces comienzan a vivir la experiencia de sentirse que algo lo están haciendo mal, que son malas madres, que algo no está funcionando, y lo viven con mucha responsabilidad. Entonces, cuando reciben la información y la ayuda y comprenden por qué estos niños, estas niñas, tienen esa dificultad para que el afecto se quede pegado en ellos, viven un gran alivio. Entonces, ese alivio a mí me parece que es muy sanador, porque les permite la comprensión y volverse a situar de otra forma y seguir estando ahí con una disponibilidad emocional enorme para seguir apoyando a estos niños.
Cristina, ¿dónde pueden, bueno, ahora cuando se abran las librerías, me imagino, o quizá también en las grandes superficies, pero nuestros oyentes, ¿dónde pueden encontrar el libro de Cristina Cortés? Cuéntame cuándo, si anidé en una tripa y si nací. ¿Dónde se puede encontrar?
Este libro ahora se puede encontrar en las distribuidoras online, ¿no? En La Casa del Maestro, Amazon, en la misma editorial que también tiene un servicio de venta, la editorial de Escle de Brugger.
Bueno, pues Cristina, ha sido un placer reencontrarnos y que estuvieras en La Vida Sana y en Cultura FM. Ha sido una gentileza, Cristina, como siempre, de Caixa Forum y Fundación La Caixa. Ya sabes tú que La Caixa cuida también y muy profundamente de temas como estos. Ayudar a la gente, pensar en las personas. Cristina, un beso.
Lo mismo, un abrazo.
El nen és petit i mig adormit, la mare se'l mira i junt el braçol no el deixa mai sol, joiosa. I ballant el seu somni amb amor, ella pensa tranquil·la i dichosa, el meu fill val un món i un tresor, i la dorm tot cantant i amorós. Cara, el ves al front, petons d'una mare, lo més gran del món. El nen és piscant, la mare plora i diu cada dia no surtis de mi i fuig dels meus llits, treballa estudia i te valgui els defectes que té, l'aconsella amb carinyo i el guia pel camí del treball i del vent. és el que ella desitja i ansia. Perdona, fill meu, però jo t'haig de dir que el meu cor et veu per molt mal camí. Qui mal t'aconsella ser tu ningú, fes cas d'una vella que sols viu per tu. Veient-te perdut, de tots despreciar, per què no has vingut aquí al meu costat? No baixis la cara, aixeca el front, que et queda una mare el més gran del món.
Cada dia, Toni Guerrero ens porta al magazín de proximitat. La vida sona, és cultura, és gastronomia, és música, és actualitat. Un contacte directe amb entitats, comerç i petites i mitjanes empreses de Catalunya. Des de les 11 del matí a les 2 de la tarda. La vida sona amb Toni Guerrero.
Aquests són els nostres patrocinadors.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
¿Problemas con el alcohol? Quizá podemos ayudarte. Alcohólicos Anónimos. Teléfono 93-317-7777.
Estan obertes les oficines de treball? Com em puc inscriure com a demandant d'ocupació? I tramitar la renda garantida de ciutadania? Si faig teletreball, he de recuperar hores de feina? Em poden acomiadar? Em poden obligar a agafar vacances? Les respostes a aquestes preguntes i a d'altres d'àmbit laboral les trobareu a treball.gencat.cat. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Cafès Caracas. Treball, dedicació i bona qualitat. Recorda online cafèscaracas.com. El millor cafè. Cafès Caracas. Extensa botiga online. cafèscaracas.com. Podreu triar entre una gran varietat de cafès a bon preu. Cafès Caracas. Missatge del doctor Gaspar Alomar Serrallac. La medicina del present i el futur marcada per el coronavirus. Entra al metgetruca.cat. El doctor Alomar i tot el seu equip de seguida parlaran amb tu. Aquesta és una nova guia a la ciutadania per poder contactar i parlar de seguida amb un metge. Recorda, al metgetruca.cat.
La motivació és el que et fa prosperar professionalment. No deixis mai d'aprendre.
Suma noves capacitats.
Descobreix la formació professional ocupacional
i la formació professional contínua, també en la seva modalitat dual.
A fp.gencat.cat.
I fes un gir al teu futur.
Programa cofinançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i pel Fons Social Europeu. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
¡Marinador! ¡Qué guay!
Tú eliges. Ofertas para todos los presupuestos. Infórmate en tu agencia en el 964-727270 o marinador.com.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments. que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web capllarsensealiments.org, la Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
La vida sona. També podreu escoltar-la tots els dies d'una a tres de la matinada.
Seguim, senyores i senyors, La vida sona des de casa i confinats, naturalment. I ara, doncs, com que és dimarts, vull dir, bueno, ja li dic d'entrada, bona tarda, Antonio Borinches. És el dia del psicòleg.
Bona tarda, Toni. Bona tarda, amics del programa. Encantat d'estar un dimarts més amb vosaltres.
Antoni, com estàs? Com estàs passant tot aquest tema? Naturalment, ets confinat, igual que la majoria que estem ara escoltant el programa, però, bueno, què has fet aquests darrers dies? I també et vull preguntar, sé que tens moltes trucades, sé que estan a través de les redes socials, o sigui que el teu ordenador no para, ni el teu telèfon tampoc, no?
Sí,
llavors, què t'expliquen? Com... Explica'ns alguna de les coses que et demanen com consell o que t'expliquen els teus pacients.
Com dius tu molt bé, estem confinats, però alhora també estem ocupats. I en aquest sentit, mira, precisament ara m'acaben de fer una entrevista al diari Segre i comentàvem com està afectant això a les parelles, però també, per extensió, com ens està afectant a tots. I veritablement, com dius tu molt bé, és un moment d'angoixa, de frustració, d'incertesa, d'ansietat. I, evidentment, els metges i tot el personal sanitari, des d'infermeria a neteja, i evidentment, els metges que estan en primera línia de defensa per la lluita contra el virus, està clar que necessiten també un recolzament psicològic, necessiten sentir-se no només valorats, sinó també recolzats. I aleshores sí, aquí estem, els psicòlegs, en segona línia, tant per ajudar a la població en general com els que estan lluitant directament, és tot el personal sanitari, estan a primera línia. Què ens pregunten les persones que ens truquen? Doncs mira, hi ha dos tipus. En el meu cas, com tu saps, jo treballo tant temes de parella com de creixement personal, m'arriben dos tipus de preguntes. Com gestionar aquesta situació de confinament dins de la dinàmica de la parella, que és el que ha donat peu a que hagi escrit aquest decàleg per parelles confinades que ha tingut una àmplia difusió a través del mitjà de comunicació, i que si un dia tenim temps, Toni, el podem comentar també. I l'altre gran tema és com combatre la frustració, l'angoixa i l'ansietat provocada per un confinament envers un enemic invisible que ens pot afectar a tots. Doncs bé, això a més de generar frustració, por, la primera cosa que hem d'entendre, que en aquests moments és natural tenir por. A mi em preocuparia més el que no tinguéssim por. Altra cosa és que aquesta por l'hem de gestionar adaptativament. I això està creant un problema de convivència entre la unitat familiar, tant si és parella com si és una parella extensa, pares i fills, per una raó, perquè no tots els membres de la unitat familiar tenen el mateix criteri de com gestionar les mesures de prevenció. Ja, posem un exemple clar, Toni. Imagina't que tu dius, escolta, jo sortiré dia sí, dia no, a comprar, aniré adequadament protegit, amb mascareta, amb guants, amb ulleres, amb tot el que tu consideris. Però alhora la teva dona et diu, no, és que no hem de sortir gens, ni tu ni jo, perquè si tu surts, no només et poses en perill a tu, sinó que també m'estàs posant en perill a mi. Per tant, la diferència de criteris en com gestionar les mesures de prevenció a la unitat familiar està afegint una nova font de conflicte i discussió, confrontació i enfrontament amb els diferents membres de la parella. Curiosament, estem afegint nous motius de conflicte en una situació que ja és ansiògena i conflictiva per si mateixa, en tant i quan estem intentant afrontar un perill desconegut que ens té a tots desconcertats i angoixats.
Hi ha una cosa, Antoni, que em preocupa. Bueno, no vull ser protagonista, perquè suposo que preocupa molt els oients i deu preocupar també a tu. Estic notant, psicòleg, sí, Antoni Bolitge, una eufòria per part d'alguns que sembla que això ja s'ha acabat. Jo crec que aquesta eufòria ens pot perjudicar i podem tindre molts problemes. Tu què penses?
Bona reflexió, Toni. Aviam, és una eufòria comprensible relacionada amb el desig. Sí, el nostre desig és que volem que això ja estigui superat, però la nostra realitat és que encara no ho està. Per tant, tant de bo mantinguem el desig, però no modifiquem el comportament de prevenció, perquè, evidentment, el nostre nen interior necessita llibertat, necessita esbarjo, necessita tornar a sortir al carrer i sentir-se lliure. Però ara el que hem de conservar és la llibertat interior, aquella que ens diu que per ser lliures en un futur, ara ens hem de limitar la llibertat a nosaltres mateixos i tenir cura de la nostra salut, perquè és l'única manera de tenir cura de la salut global. Ens hem de cuidar perquè això ens cuida a tots. Qualsevol imprudència de qualsevol de nosaltres no només ens perjudica a nosaltres, sinó que també perjudica els altres. I de rebot ens torna a perjudicar a nosaltres. Per tant, prevenció, prevenció i prevenció. És comprensible la fantasia i la il·lusió de creure que això és un malson, però, malauradament, no és un malson, sinó és una realitat que només s'esvairà quan acceptem que, malauradament, encara ens queden mesos on, des de la prevenció, més la investigació mèdic-farmacològica que permeti trobar mesures de prevenció amb la vacuna i també medicacions i tractaments òptimament adequats, pues la il·lusió de sortir és bo que la mantinguem, però que la mantinguem a ratlla, que fem cas que sortim poc, que sortim adequadament, que sortim assenyadament. Si volem tenir futur, hem d'acceptar que hem de sacrificar part del present. I el present ens porta a la prevenció i al control de l'eufòria.
Des que ha començat la pandèmia, Antoni Alborinches, hi ha molts oients que s'han posat en contacte amb nosaltres, amb la Vida Sona, aquí a Cultura FM, i que ens comenten que, des que ha començat la pandèmia, no dormen bé. Es desperten moltes vegades. Es tenen que aixecar a les 3, les 4 del matí. Què els dius amb aquests oients?
S'han alterat els bioritmes. És natural, primer, l'angoixa, el confinament, la manca d'activitat i exercici, evidentment, trenquen la rutina de la vida quotidiana. I aleshores, si un no és capaç d'autodisciplinar-se i resulta que el temps que abans dedicava a treballar ara l'utilitza per neguitejar-se o encara per obsessionar-se més, estan pendent només de la televisió i buscant les males notícies que ens confirmen que tenim un problema que no sabem com gestionar, doncs, evidentment, això encara ens altera més el sistema nerviós, ens crea angoixa flotant, i aleshores la manca d'exercici i l'excés de preocupació és un còctel ideal per dificultar la conciliació del son. Per tant, ocupació per evitar la preocupació, disciplinar-se i omplir el temps profitosament. i no malversar el temps de manera improductiva buscant informacions que encara ens confirmin els nostres neguits i ansietats. Necessitem informació, però dosifiquem la informació, regulem aquesta informació que sigui fiable i després, per evitar la preocupació, ocupació productiva. Un temps per la lectura, un temps per l'esbarjo i un temps per l'exercici físic. Tot això, evidentment, dins de la confinació, però ja que no tenim un espai per esplaiar-nos, que trobem un espai per refugiar-nos. O sigui, deia Marjor que el viatge més llarg és el viatge interior. Bé, dins de la nostra llar també ens podem sentir lliures i també podem tenir un racó físic o un racó mental. I aleshores hem d'harmonitzar el temps que convivim en parella i en família amb el temps que podem dedicar a l'autoreflexió o als nostres hobbies. Estem convivint en parella, estem convivint en família, però això no vol dir que l'estar junts ens obligui a fer sempre les coses junts. L'adequada combinació d'un temps propi i un temps comú adequadament gestionat ens permetrà gestionar millor la situació de confinament. Estem confinats, però, evidentment, no estem obligats a estar constantment en contacte amb les persones amb les que convivim. Hi ha un temps per conviure amb nosaltres mateixos, per la nostra reflexió interior, i altres temps per comunicar-nos amb els altres. I aquí també surt un motiu de conciliació o motiu d'enfrontament. Si la meva dona vol jugar a les cartes i jo el parxís, doncs haurem de buscar un joc vàlid pels dos. I si un vol jugar i l'altre no vol jugar, doncs evidentment no es podrà jugar. Hem d'harmonitzar les nostres apetències i necessitats amb les de les altres persones amb les que convivim. I com no sempre coincidim, encara que convivim, aleshores el que hem de fer és conviure amb nosaltres sense invadir l'espai dels altres i també saber que hi ha un moment privat i també hi ha un moment comú. L'adequada gestió d'aquestes dues realitats, la conciliació interior i la relació amb el proisme, ens permetrà sortir enfortits de tot aquest procés.
Ja. El que vaig a dir ara, Antoni, i atenció també als meus oients, no, està dedicat, està o estarà dedicat, no amb una gran majoria, sinó amb una minoria àmplia, que és el que realment em preocupa. Antoni, jo estic pensant que aquesta pandèmia també servirà, d'alguna manera, perquè alguns, i en aquest cas em refereixo, repeteixo, a una minoria, puguin veure, puguin pensar, puguin meditar i es puguin donar compte de lo que signifiquen els pares, els nostres pares i els avis. I per què estic comentant això? Perquè siguem realistes. Hi ha molts pares, hi ha molts avis que es senten, naturalment, abandonats. Alguns inclús maltractats. Què opines, Antonio?
Pues sí, tenim aquí un problema greu, sí, perquè sabem que l'edat de risc, nosaltres ja hi som, a partir dels 70 anys està comprovat que l'índex de mortalitat augmenta i per tant nosaltres hem de tenir més cura. Una de les coses que en aquests moments estic comprovant que costa portar bé és la pèrdua de contacte que s'està produint entre els avis i els nets. Perquè, clar, famílies que abans tenien contacte diari, les tres generacions que formen les famílies àmplies d'avis, pares i nets, en aquest moment s'ha trencat radicalment. I evidentment, per sort, estem trobant aquesta comunicació a través de les videoconferències, a través de parlar i comunicar-nos a través de les noves tecnologies. Però és cert que les persones de la tercera edat estan més limitades estan en una situació de confinament i d'aïllament que no ajuda al benestar psicològic, però que és necessari des d'un punt de vista de la prevenció. També et diré que en aquests moments avis que no estan en contacte amb els seus fills i amb els seus nens han descobert una nova família, Toni, sortosament, en els moments de dificultat. Les persones treuen la seva pitjor part, però també la seva millor part. I de la mateixa manera que hi ha persones que no es volen apropar als seus veïns perquè són metges o són infermers i estan en contacte amb persones que estan patint el virus, també et puc dir que hi ha molts veïns que s'estan dirigint als avis que viuen a la seva escala, amb els que tenien poc contacte i en aquests moments s'estan oferint per fer-los la compra. Alguns d'ells estan cuinant pels avis del seu veïnat. Evidentment, és un moment per la solidaritat i també, malauradament, és un moment per l'egoisme. Nosaltres hem de triar si fem sortir la nostra millor part i ens considerem germans tots de tots i ens ajudem tots a tots, o ens convertim en un nou model de supervivència de la selva on el més fort sacrifica el més fluix per sobreviure a ell. Jo, evidentment, com psicòleg humanista, penso que és un moment adequat perquè cada un desenvolupi la seva millor part, la comparteixi amb la seva gran part i que això sigui bo per ell i pel proisme, començant per les persones que l'envolten, per les que estan a casa, per les que estan a la mateixa escala i per les persones que, del veïnat.
Encara queden dos minuts, Antoni Bolinges, psicòleg, per poder fer-te aquesta pregunta. És un tema que d'aquí uns minutets ho trataré amb el doctor Gaspar Alomar, el nostre comú amic.
Bona nit,
realment
per mi, va, Toni.
Gràcies. Dic que també serà pues, a nivell sanitari, no? Però ara, a nivell psicològic i a nivell social, les residències dels avis. Jo tinc contacte amb moltes i estan preocupats què passarà després de tot el que ha succeït, no? Tu quines notícies tens o què penses, clar, de lo que... No sé si ha sigut un fallo general, però, clar, realment crec que hi ha un gran llistat de moltes residències d'avis de la tercera edat arreu de tot Espanya que no han cuidat o no han tingut la responsabilitat que tenien que tindre els professionals que estan amb elles.
Certament han estat els grans perjudicats de la pandèmia. S'ha produït un flux de malalts als hospitals. S'ha fet una gran demanda de mesures de control i d'aplicació d'anàlisis per discriminar les persones que estaven infectades i, evidentment, això no ha arribat a tothom i, malauradament, segurament de manera errònia, perquè si veritablement volem ser persones humanes, tots som germans i tots tenim dret a la vida. I és cert que hem de cuidar els nostres nens perquè són el nostre futur, però hem de cuidar a les persones grans perquè són el nostre origen. No podem discriminar per qüestió d'edat. És cert que, malauradament, els grans perjudicats han estat les llars de la tercera edat, però s'ha produït un procés de conscienciació social suficient com perquè, a partir d'ara, es vigili més la qualitat assistencial, es tingui més cura. És més, ja s'està parlant que totes les residències haurà d'haver permanentment personal sanitari, com mínim una infermera, i tenir accés a un metge de manera fàcil. En definitiva, suposo que les condicions per mantenir infraestructures de llar de la tercera edat serà més curosa i tant de bo aprenguem de tot això. El problema és que haurem après a un alt preu, que és la mort dels nostres avis, que són els que ens van donar la vida i els que van generar la prosperitat de la que hem gaudit durant els últims 30-40 anys.
Doncs Antoni Valencia, estimat, benvolgut amic, fins al proper dimarts, comptem amb tu a La Vida Sona i a Cultura FM. Una abraçada.
Fins la setmana vinent, Toni.
Como si una guerra cruel vinieran de perder, el miedo ya marcó su frente de vejez. Como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar las ganas de vivir. Sí, hay que justificar un pasado feliz. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. De una guerra cruel volvieron al hogar y vieron que su luz no les alumbra ya. Solos en su rincón se lamen sin llorar las llagas que dejó lo que no volverá. Que hirió, a los que hirió, a los que hirió el amor. Como en la guerra cruel perdieron el amor, juraron que jamás tendrán otra pasión. Tirar las armas que no sirven más, pues solo quieren ya poder morir en paz. Porque el amor, porque el amor, porque el amor les mató.
La Vida Sona, tots els dies a Cultura FM, des de les 11 del matí a les 2 de la tarda.
Aquests són els nostres patrocinadors.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
Durant aquests dies és important seguir els següents consells que us poden ajudar a fer el confinament més agradable. Manteniu una actitud positiva i dediqueu temps a algun hobby o afició. Activeu-vos i trenqueu amb el sedentarisme. Seguiu una alimentació saludable. Aprofiteu la tecnologia, però feu-ne un ús responsable. I si a casa hi ha infants, procureu que mantinguin un horari i una rutina diària. I afavoriu el joc actiu sempre que sigui possible. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Queda't a casa. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
És l'hora d'un bon entrepà, acompanyat pel millor cafè. Cafès Caracas, a l'amor pel cafè. No deixis de provar i gaudir del pa i la brioixeria, que podràs degustar a les botigues de Cafè Caracas. Cafès Caracas, a l'amor pel cafè. El metge truca.cat. Aquesta és una nova guia a la ciutadania per poder contactar i parlar de seguida amb un metge. Recorda, elmetgetruca.cat.
Gestionar una cocina no es sencillo. Y cuando realiza cientos de comidas al día, menos aún. En Excellent Facility Services llevamos más de 30 años alimentando a nuestros jóvenes, docentes y mayores. Miles de padres y familiares confían cada día en nuestros servicios de alimentación a colegios y residencias. Excellent Facility Services. ExcellentFS.com. Cuidamos el detalle.
Jo no sóc masclista, però esclar, amb aquestes fotos que penja, que després no es queixi.
Si justifiques el masclisme amb parós, ets còmplice. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
¡Marinador! ¡Qué guay!
Tú eliges. Ofertas para todos los presupuestos. Infórmate en tu agencia en el 964-727270 o marinador.com.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web capllaçsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
La vida sona. També podreu escoltar-la tots els dies d'una a tres de la matinada.
I senyores i senyors, a partir d'aquest moment, La vida sona des de casa. Entra al metgetruca.cat. Confia en un metge i un equip sanitari que sempre pensa en tu. I no t'equivoquis, el metge truca.cat. Doctor Omar, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
En primer lloc...
Bona tarda,
Dic, en primer lloc, benvolgut Gaspar, una forta abraçada de l'Antoni Bolinges, que acaba ara de fidelitzar la seva presència a La vida sona, i m'ha dit, envia-li una abraçada de part meva, i a mi m'agrada complir.
Doncs rebut de l'abraçada i tornar-la amb el professor Bolinges, que tanta saviesa ens deixa en el món de la psicologia i tan bon escriptor que és.
Doncs abans, bueno, ja per començar, doctor Omar, m'agradaria, com que tu estàs assabentat, segueixes totes les notícies, tota la informació, alguna cosa que sigui o que sigui present des de fa poques hores i que tu vols, doncs, assabentar els nostres oients dintre de la teva agenda personal i professional?
Bueno, doncs sí, hi ha una dada que és nova amb el tema del coronavirus, que és un nou síndrome clínic que s'està donant amb els nens. Fins ara sempre havíem dit que el virus era molt benigne amb els nens. I ara estem reportant, des de fa menys d'uns dies cap aquí, es va obtenir els primers casos a Anglaterra i ara ja els tenim aquí, un quadre abdominal, com una apendicitis, que està durant, sembla que els primers dies de la infecció del coronavirus. Encara no tenim prou dades, però s'ha fet una alerta de que tots els nens per sota dels 10 anys que tinguin algun problema de tipus abdominal, això podria estar relacionat amb una infecció pel coronavirus. I precisament ara que hi ha hagut aquest diumenge fatídic que tothom ha sortit al carrer, doncs cal estar una mica atents, perquè això ha sigut un problema doncs, que hem detectat ara fa uns dies. Per tant, hi ha aquesta alerta que s'ha fet als metges de que qualsevol problema abdominal relacionat amb els petits pugui estar degut a la presència d'una infecció en un estat inicial. Bueno, sí que és una dada, és una alerta que està admesa, i bueno, tenim que estar tots pendents.
He parlat també amb l'Antoni Bolinges del tema dels geriàtrics, naturalment també les residències d'avis, bueno, aquestes cases que tots coneixem, no? Ell m'ha respost a nivell social, però ara jo, naturalment, tu t'ho pregunto, i la pregunta és aquesta, no? A nivell sanitat, es tindrà que activar més el control de la sanitat en aquestes residències?
Bueno, jo penso que s'han fet moltes coses malament, però el gran problema que ha passat és que, i desgraciadament, els conductors de l'epidèmia en aquesta fase ha sigut el propi personal sanitari. Vull dir que el problema que estem tenint és que el personal sanitari s'ha convertit en el transmissor de la malaltia, en un estat que ni tenien les proteccions adequades ni sabien el que ens estava caient a sobre. Aquí el que ha passat precisament en les residències és que el personal sanitari que hi estava anant és el que la va transmetre. El problema no està amb les residències en si, el problema està amb el mal control que s'ha fet amb el personal sanitari i encara avui en dia no se'ls està fent proves. Vull dir que tenim moltes queixes de la pròpia administració contra l'administració per la manera com he portat això. Per tant, si ara fem més sanitat als geriàtrics i el personal que hi va estar infectats, encara l'estem liant més. Per tant, doncs, la solució no és convertir-los en més sanitat, sinó la solució és que el personal sanitari estigui millor controlat, tingui accés a les proves mèdiques i tingui millors proteccions. Aquesta és la meva opinió. Però és un govern que està donant un salt, ja ho veus, que ens fa patir a tots.
Bueno, això d'un salt que ens fa patir a tots és que no s'han fet les coses bé, doctor. Vull dir que no hi ha cap cosa més. Estàs d'acord, no?
Sí, sí, les coses... No, és que s'estan fent fatal, és que s'estan fent fatal, s'estan fent les decisions absolutament errònies i contradictòries, com el dia que van dir que els nens podien sortir per anar als bancs i anar als supermercats. Doncs això és el que s'està fent. Per tant, hi ha grans queixes dels assessors del govern, que sembla que actuen més en un sentit més polític o d'estat que en un sentit mèdic. O sigui, aquesta és una gran queixa i veurem quines responsabilitats es tindran que prendre un cop això hagi passat.
Ja, un cop això hagi passat, és el que jo estic pensant fa dies, que estan actuant també, d'alguna manera, tenen angoixa, estan preocupats, inclús assustats, i pensant més en el que pot passar quan finalitzi això, i actuen pues, improvisant contínuament, dia a dia, hora a hora, i minut a minut. Bé, per exemple, qui no té que acudir al lloc de treball, doctor?
Bueno, doncs, a veure, aquí s'ha fet aquesta recomanació pública de que les persones sensibles, les que tenen una incidència més alta, no hagin d'anar al lloc de treball. Però és que inclòs això no té cap tipus de sentit. Perquè el que s'ha de saber és com estan els entorns de treball, com estan els percentatges d'infectats i sobretot, i urgentment, fer un programa de seguiment de les persones per veure en quin estat estan d'immunitat, que és el que s'ha fet a Xina, i els famosos QR. O sigui que, a veure, no té sentit dir-li a una persona gran que té diabetes o que té hipertensió que no vagi a treballar. El que s'ha de fer és saber, amb proves molt àmplies, com estan els seus companys de l'empresa i com estan a la seva família. Això és un programa d'autoaïllament que es té que començar a emetre perquè en una setmana la gent estarà tornant a la seva feina i dir-li que les persones grans no surtin de casa o que les persones amb hipertensió no vagin a treballar, això no té cap sentit. Per tant, qui pot anar a treballar? A veure, està clar que no poden anar a treballar les persones que tenen virus, les que tenen el PCR positiu. Aquestes no poden anar a treballar perquè estan amb una malaltia. Però el problema són les persones que ja l'han passada, tenen que fer uns grups de treball que siguin diferents que les persones que no l'hagin passada, i així sabrem on ens posem. I aquí és una forma de pensar que tindrem ara que començar a generalitzar. El que no podem és dir, perquè hi ha un brot de coronavirus, doncs paralitzar tot el país. Això és un luxe que no ens podem prendre. Per tant, aquí el govern ara té que començar a reconèixer que ha fet les coses malament, té que donar una miqueta més de criteri als metges, que ja siguin de les comunitats ja, autònomes, ja siguin metges dels sistemes locals de salut, els metges d'empresa o els metges de capçalera, que són els que en cada moment tenen que anar aconsellant qui pot i qui no pot. Ho volen centralitzar tot, i em penso que centralitzar tot no és una bona idea, Toni. Jo penso que criteris polítics en aquests moments estan manant les decisions, i això està fent molt de mal.
Bé, doncs, Gaspar, parlo i estic pensant arreu del món, no? Seran conscients els polítics arreu del món i la societat amb ells, com amb bons polítics, jo crec que canviarà o té que canviar sense dubtes?
Home, a veure, aquests polítics han anat a toc de trompeta. És una miqueta el que ha passat amb el Boris Johnson, que deia que no passava res fins que ell la va agafar. I quan ells la van agafar, llavors a tots ells veuen que tot el país és com ells. I no, tot el país no és com ells. Ells estan manant pels seus propis interessos. Jo penso que els polítics del món es tenen que donar compte que no poden fer un món al seu gust, sinó que tenen que aprendre a manar pel bé de la gent. I això no s'està fent. Jo faig aquí, des de la ràdio, des de la teva plataforma, una forta denúncia sobre aquesta manera d'entendre el que és la política. I aquí penso que la meva opinió és bastant generalitzada, però a més jo te l'avalo des d'un punt de vista mèdic. Les conseqüències que ara, i a més que ara patirem, perquè hi ha una desescalada, no sap com fer-se, la gent no sap si té d'anar a treballar, si no té que anar a treballar, si es té que fer l'anàlisi, si se'l pot fer, si no se'l pot fer, no es pot portar una sortida d'una epidèmia d'aquesta manera. I tot des de Madrid no es podrà portar. Per tant, o es confia una miqueta en el criteri dels metges, o sembla que, d'una manera centralitzada, ens farem un ben embolic.
Doncs, doctor Gaspar Alomar Serrallach, anem a finalitzar i abans anem a recordar el metge truca.cat. Per exemple, és molt fàcil. I jo t'ho dic a tu, estimada amiga i amic, confia en un metge i un equip sanitari que sempre pensa en tu. El metge truca.cat. Recordem-ho com tots els dies perquè, si m'ho permets, m'agrada fer-ho. Per exemple, un dels oients que ens està escoltant ara, en aquest moment, que són mils i mils, i que realment escolten doncs, el nostre mitjatge, t'escolten a tu, benvolgut Gaspar, i estan sols, no? I llavors no tenen ni ordenador i realment doncs, tampoc poder, no saben fer treballar el propi mòbil, no? És realment així com tu sempre expliques i cada dia...
Hi ha molta gent que això d'aquestes evolucions de tecnologies doncs, els fa difícil. El que passa, i aquest és el missatge que els hi vull transmetre, és que amb el telèfon avui en dia ja no es pot fer tot. I aquí sí jo us demano que, en cas de que vulgueu posar-vos en contacte amb el metge, doncs parleu amb alguna persona, ja sigui el fill, ja sigui el net, i els nets, mira que en saben, molt espavilats. Sabran com es té que accedir a aquesta pàgina, el metge truca.cat, i enviar-nos una nota, allà ell podrà apuntar el vostre telèfon i nosaltres ja us trucarem directament. O sigui, aquí demaneu una mica d'ajuda i ens posarem en contacte de seguida amb vosaltres.
Doncs, senyores i senyors, el metge truca.cat. El metge truca.cat. Una nova via a la ciutadania per poder contactar amb un metge al primer moment. Repeteixo, el metge truca.cat. Gaspar Alomar, molt agraït, doctor i amic, i una forta abraçada.
Una forta abraçada.
A Lisboa, en tren de lujo, yo viajaba, y a mi lado, muy galante, un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que el express, al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor, con su dulce vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. De lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que el express, al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor con su dulzón va y ven, produce más calor que el chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren.
Cada día, Toni Guerrero ens porta al magazín de proximitat. La vida sona, és cultura, és gastronomia, és música, és actualitat. Un contacte directe amb entitats, comerç i petites i mitjanes empreses de Catalunya. Des de les 11 del matí a les 2 de la tarda. La vida sona amb Toni Guerrero.
Aquests són els nostres patrocinadors.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web caplla-sense-aliments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
La motivació és el que et fa prosperar professionalment. No deixis mai d'aprendre.
Suma noves capacitats.
Descobreix la formació professional ocupacional
i la formació professional contínua, també en la seva modalitat dual.
A fp.gencat.cat
i fes un gir al teu futur.
Programa cofinançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i pel Fons Social Europeu. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Cafès Caracas. Treball, dedicació i bona qualitat. Recorda online cafèscaracas.com, el millor cafè. Cafès Caracas, extensa botiga online, cafèscaracas.com. Podreu triar entre una gran varietat de cafès a bon preu. Cafès Caracas.
Missatge del doctor Gaspar Alomar Serrallach. La medicina del present i el futur marcada per el coronavirus. Entra al metgetruca.cat. El doctor Alomar i tot el seu equip de seguida parlaran amb tu. Aquesta és una nova guia a la ciutadania per poder contactar i parlar de seguida amb un metge. Recorda, al metgetruca.cat.
Vale, sé lo que estás pensando. Otra cuña más. Qué pesados, ¿no? Pero tranquilo, que no vengo a venderte nada. Solo quiero que escuches este nombre. Excellent Facility Services. Limpieza y restauración a colectividades. Nada, que te suene el nombre, que nunca se sabe. Excellent Facility Services. ExcellentFS.com.
¡Marinador! ¡Qué guay!
Tú eliges. Ofertas para todos los presupuestos. Infórmate en tu agencia en el 964-727270 o marinador.com.
Més de 300.000 famílies a casa nostra depenen del Banc dels Aliments, que necessita urgentment la nostra ajuda en aquesta crisi per mantenir la tasca social. Fes una donació al web caplla-sense-aliments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank amb el Banc dels Aliments.
La vida sona amb Toni Guerrero.
Doncs els dimarts ja esteu assabentats, oients de La vida sona, que toca lírica, temps de lírica, la sarsuela, per exemple, amb el Fèlix Serraclara, però abans de donar-li la benvinguda al Fèlix, us vull assabentar d'un tema important, no? Atenció, torna a haver-hi contagis de darrera hora i que és a través dels transports públics. És a dir, autobusos, metros, inclús també els propis trens, etcètera, etcètera, no? Per tant, cuideu les distàncies d'un a l'altre. Repeteixo, cuideu les distàncies d'un a l'altre. Fèlix Serraclara, bona tarda. Fèlix? Fèlix Serraclara.
Del doctor Alomar.
No, el doctor Alomar ha finalitzat, no? És que em faig un lío jo ara.
No, clar, per això dic que estic aquí, pues, que acabo, estava escoltant mentre esperava entrar en el programa, pues, estava escoltant els savis consells del doctor Alomar, que hem tingut fins ara a les zones.
Bueno, perfecte. Però bueno, ara podem trucar, suposo, a l'Eix, perquè no hi ha cap problema, el programa és en directe, ens podem posar en contacte amb el Fèlix Serraclara, no?
Fèlix, és el Fèlix aquest.
Ah, és el Fèlix. Bueno, això no. Bueno, Fèlix, escolta, és el directe. Bona tarda.
Bona tarda, aquí estic. Sí, és el directe i, a més, fet des del confinament de casa, que sempre ens complica una mica la coordinació. Però, bueno, aquí estic i, a més, sempre amb les bones mans de l'Aleix.
Perfectament, l'imprescindible. Bueno, Fèlix, doncs avui toca lírica i toca sarsuela. Amb què comencem?
Doncs mira, jo us proposo començar per alegrar una mica el dia amb un duo molt divertit d'un sainete. El sainete sempre aquella... és sarsuela, però és dintre de la sarsuela, pues, la peça més curta, més popular, més còmica. I hi ha un sainete meravellós que va compondre en Pablo Sorozábal i que tots els oients segur que coneixen, que és la del Manojo de Rosas.
Del
Manojo de Rosas proposo escoltar el duo en paso doble Hace tiempo que vengo al taller.
Pues molt bé, és quan comença aquesta sarsuela d'alguna manera, quan comença l'escenari.
Vale, pues,
anem a escoltar-ho.
Qué bueno es y cuánto me quiere. La vida daría yo por él.
Yo daría por usted, más que la vida. Quiero decirle una cosa.
Dígame usted lo que sea, porque yo lo escucho todo.
¿Todo?
Lo que no me ofenda.
Antes que ofenderla yo, que se me caiga la lengua, si yo...
¿Y qué?
Si yo...
Termine, me da miedo.
No lo crea. Lo que tengo que decirla, se lo digo por las buenas. Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo.
Eso es muy alarmante, eso no lo comprendo.
Cuando tengo una cosa que hacer, no sé lo que hago.
Pues me veo cesante, por tu muerte y por vago.
En todas partes te veo.
Y casi siempre a mi puerta.
Me tiene loco ese cuerpo. Me checherí con alguien a quien chamberí con la gracia y la sal de Madrid.
Le da muy fuerte.
Hasta la muerte de quererte. Ya ves si mi amor es firme y fuerte.
Si no me engaño, sus palabras me hablan de un cariño sincero.
Muy sincero, 50.
Chuflo.
Guapa.
Castizo.
Mira, ¿qué? Cuando Dios te echó al mundo, ¡qué faena me hizo! Cariño, porque yo siento, no ha habido ni habrá en la vida, es placer y es sentimiento, y es voluntad decidida de probar lo que yo te quiero. Por ti me muero.
Lolita, Lolita,
da mi alma.
E nello mio mondo,
con todas mis ansias,
avrà che credilo, pulsia che verrà.
Io adesso se quiere, su felicidad. Cariño,
atenció, perquè esteu escoltant a La Vida Sona, Temps de Lírica, Tiempo de Lírica, amb el Cèdric Serraclara. I no se n'oblideu que tots els dijous de 12 a 1 a La Vida Sona, Tiempo de Lírica, una hora sencera pels amants de la lírica. Cèdric, seguim.
Pues sí, acabem d'escoltar aquest Manojo de Rosas de Pablo Sorozábal. Sempre m'agrada recordar Pablo Sorozábal, que va ser un compositor de molt èxit, com tu saps, Toni, i ell sempre deia que vivia gràcies a tres dones. I quan li preguntaven a quines dones, deia: jo visc gràcies a la del Manojo de Rosas, la Tabernera del Puerto i Katiuska, que van ser les grans sarsueles d'èxit que li donaven tants i tants diners a en Pablo Sorozábal. Bé, anem a seguir, si et sembla, Toni, i anem de Pablo Sorozábal a un altre gran compositor d'èxit molt popular a la sarsuela, que és en Moreno Torroba. I de les sarsueles de Moreno Torroba, pues, poder la més representada i de les més populars del repertori, tenim Luisa Fernanda. Com saps, un triangle o un quartet inclús d'amors, barrejats amb una trama amb la que hi ha al darrere tota la guerra carlista espanyola. I si et sembla, anem a escoltar un duet del duo de Javier i de la duquesa Carolina, Caballero del Alto Plumero.
Sí, Félix, m'escoltes,
sí.
No?
Sí, digue'm.
És que et veig una mica lluny avui. Bueno, t'escolto una mica lluny. No, com que no me'n recordo ara de la duració del duet, anem a fer una cosa. Jo convidaré el programa perquè crec que ens irà just aquest duet per arribar a les dues de la tarda.
Vale.
Ah, no, pues em diu... sí, em comenta l'Aleix. No, no, anem a escoltar el duet i encara es quedarà temps per escoltar un altre fragment.
Perfecte, pues les veus de Plácido Domingo i de Pilar Lorengar, Caballero del Alto Plumero, de Luisa Fernanda.
Puerta del poder de la sal.
Señorita que riega la albahaca, si de atrevido no me tildará. Yo al rosal acercarme quisiera, donde florecen rosas tan bellas.
Alguna vegada tu també has cantat aquesta sarsuela, cosa que fa molta il·lusió recordar-ho. Bé, doncs, si et sembla bé, ara sí, què anem a escoltar per acomiadar el programa?
Mira, jo crec que és un temps que estem tots confinats i necessitem música alegre. Toni, tu saps que la música és capaç de canviar l'estat d'ànim d'una persona en molts pocs segons perquè va directament al cervell i ens canvia a l'estat d'ànim. Anem a despedir el programa, si estàs d'acord, amb un fragment de sarsuela ben, ben alegre, ben briós i amb molta marxa. Què et sembla el preludio de la boda de Luis Alonso?
Pues fantàsticament. A més, amb un preludio li donem més facilitats amb l'Aleix Alari, per si ho té que anar baixant poquet a poquet. Però bé, de totes maneres, ha coordinat perfectament, com sempre, l'imprescindible, Aleix Alari, ha portat perfectament la realització i també, naturalment, m'ha ajudat dintre del que és el tema musical, no? Fèlix, el proper dijous, a les 12.
Ja saps, dijous, Toni. Gràcies.
Una forta abraçada, Fèlix. I senyores i senyors, una forta abraçada també del nostre amic Toni Guerrero. Demà tornem a les 11 del matí a Cultura FM per una gentilesa de Caixa Fòrum i Fundació La Caixa i en aquells moments començarà la vida a Sona. Bona tarda, Catalunya. Thank you.